Calç Bruguerol, família de l'alta burgesia catalana, la filla, l'Anna, és activista social i feminista i decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare com un gest per a lluitar contra el patriarcat. Per l'Antoni Bruguerol és inconcebible que la seva filla ja no es digui Bruguerol, un dels cognoms amb més solera de la comarca. Per això recorrerà a tota mena de xantatges perquè l'Anna es faci enrere. Aquest és el punt de partida de l'obra Els Bruguerol, que està escrita i dirigida pel sabadellenc Ramon Madaula per mostrar-nos dues maneres d'entendre el món. Però millor que ens ho expliqui el mateix autor. Ramon Madaula, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Doncs a veure, explica'ns, que tenim molta curiositat perquè Els Bruguerol faran parada a la nostra ciutat i volem que ens expliquis, doncs, aquest espectacle que enfronta, doncs, a les contradiccions dels seus protagonistes. Suposo que és una comèdia amb molt de missatge i amb la intenció de generar debat i reflexió.
No, ni missatge, ni debat, ni reflexió. No fotem.
Passar una bona estona i punt.
No. Soc al·lèrgic a les obres de teatre que tenen missatge i que volen fer reflexionar. No. Aquí l'únic que volem és entretenir. No, jo no tinc cap problema en dir que estic fent entreteniment. No. És a partir d'una anècdota personal meva. Jo tinc dues filles i saps que aquí a Espanya, a Catalunya, a partir dels 18 anys et pots canviar el cognom, et pots invertir, diguem-ne, sí. Pots posar primer el de la mare, o ho fas quan neixes, o si no, a partir dels 18 anys ho pots fer. Llavors, una de les meves filles, com va fer quan tenia 20 anys, em va dir, ara jo em sembla que vull posar primer el cognom de la mare perquè crec que és el just, i jo vaig dir, sí, home, sí, filla meva, endavant, fes-ho, cap problema. Però dins meu va haver-hi una sèrie de contradiccions. Va saber greu, però bueno, dic, hòstia, per què t'ha de saber greu? Si és el més lògic que et diguis com la mare, més qui t'ha parit, qui t'ha tingut en el seu ventre, és el més lògic, però que la meva filla no es digués com jo de primer, doncs són tants segles que portem a les espatlles de patriarcat, doncs que em va... Jo, que em considero aparentment d'esquerres, doncs vaig pensar, ostres, em dol. I per què em dol? I llavors vaig començar a indagar, em vaig donar compte que el senyor Pablo Iglesias, els seus tres fills, es diuen Iglesias de primer, que parlava amb gent molt d'esquerres i els deia, tu, si els teus fills no es diguessin que tu, home, a mi em sabria greu als homes, eh? Llavors, bueno, dic que aquí tenim una cosa que no la tenim ben resolta. I a partir d'aquesta anècdota em vaig imaginar un senyor de la burgesia catalana, d'aquests cognoms, d'aquests 400 cognoms que diuen que hi ha de la burgesia catalana, doncs que li passés una cosa semblant, no? Doncs que la seva filla digués, mira, i a més amb unes condicions especials, que només té una filla, que el cognom es perdria, etcètera, etcètera. Bueno, i a partir d'aquí em vaig inventar aquesta història. I és una història divertida per riure una estona i no hi ha cap tipus de missatge. No.
No hi ha cap missatge, sinó aquesta bona estona.
És una anècdota que crec que tothom sentirà molt propera. Bueno, és per furgar una mica en un tema que jo crec que és important que resolgui i que, curiosament, a Espanya som dels països més avançats en això, perquè als altres països, no diem als Estats Units, inclús a França, les dones, no només els fills es diuen com a pare, sinó que les dones es diuen com el marit, segueixen així. Vull dir que ja és un tema que ja va sent hora que vull dir, tant que estem, doncs el feminisme està fent tant els últims anys, doncs que aquest tema jo crec que es toca poc i crec que és importantíssim.
Doncs això és important, no? Canviar aquesta mirada també, doncs, a aquests petits gestos, no? Per anar transformant la nostra societat i fer-la, doncs, més equitativa. Has escrit unes quantes obres ja de teatre i sembla que et sents còmode, no?, amb la comèdia. Per què?
No és una decisió presa, em surt així, eh? Vull dir... No sé, com et deia abans, jo crec que el teatre té un greu problema, que és, crec, cada vegada més, abans no era així, però és molt transcendent, és molt feixuc, és pesat, és llarg. Jo no sé, perquè el teatre ha de ser una cosa, sembla que anem al teatre com qui va a missa, saps? És com una cosa, com un sacrifici, com una penitència en el teatre, i és una cosa que jo m'he rebel·lat, he intentat rebel·lar-me sempre contra això, perquè jo hi vaig poc, perquè quan m'agrada, per mi és únic el teatre, és el millor que hi ha, és molt millor que el cinema i la televisió, però la majoria de vegades em sembla pretensiós, transcendent, que volen això, volen fer reflexionar sobre temes, volen arreglar el món, volen fer coses que dius, no, home, no, si aquí el teatre l'únic que hem de fer és veure personetes com nosaltres, que els hi passen petits conflictes, que entenem, que ens els sentim propers, i sobretot posar-hi una mica d'ironia, perquè per la vida ja és prou dura. Si sobre pagues 30 euros i et foten una xapa allà i et diuen que tot és una mierda i que et fan patir, dius, no, no, per patir ja, la vida ja ens fa patir tots.
Ja em quedo a casa, no? Per patir ja em quedo a casa.
Llavors, no pot ser que el públic es transformi en un masoquista, no? Jo veig que no pot ser això. Llavors, bueno, suposo que em surt per aquesta rebel·lia personal, o així, em surten les comèdies. També perquè sempre parlo de temes que a mi m'han tocat de prop, d'una manera o altra, i llavors, doncs, l'única manera de parlar de temes propers teus, que no són temes autobiogràfics, però que sí que t'han trucat de poc, doncs, és posant ironia. No, em sabria com impúdic parlar de coses properes meves seriosament, no? No sé, de manera de riure una mica. No?
El que sí que suposo que també dona molt de joc és veure doncs, aquestes dues generacions, no? Aquestes dues maneres d'entendre el món i que cadascú doncs, suposo que creu que té la veritat, no? Absoluta.
Aquest és un tema que a l'obra se'n parla molt perquè a mi m'ha tocat, m'ha agafat ara, jo tinc 57 anys, tinc filles de 25 anys, i sempre a mi m'havien dit, no?, quan vaig tenir filles, diu, ui, vigila l'adolescència, i l'adolescència, en el meu cas, va ser una cosa facilíssima, cap problema, sí, les coses normals, però vaig dir, bueno, vaig pensar, bueno, ja estan educades, ja ha passat, i cony, quan han fet 20 i pico, ha vingut una cosa que a mi ningú m'havia preparat, per això que són adults, els teus fills, i que, evidentment, ja no estan sota el teu control i pensen per ells mateixos, i hi ha un conflicte generacional important que jo m'està costant de gestionar, perquè jo quan les meves filles eren petites, jo era el millor pare del món i elles les millors filles del món i tot era fantàstic, però amb 20 i pico d'anys, doncs jo he de pensar-me molt què dic perquè puc caure doncs en ser un pare pesat i un pare retrògrada, etc. Llavors, aquest conflicte generacional és un tema que m'està tocant en aquests moments que ningú me n'havia parlat i recorda molt la meva relació quan tenia 20 i pico d'anys amb els meus pares, que hi ha una cosa allà de falta de comprensió mútua que és difícil de gestionar, és molt difícil. Però curiosament me'n dono compte que tant estan equivocats els uns com els altres, vull dir que els joves van molt despistats i els grans també anen molt despistats. I ens costa molt jo posar-me en el lloc dels 20 i pico d'anys i ells posar-se en el nostre lloc. Ells és molt difícil perquè no ho han viscut, però tampoc fan l'esforç. Llavors, allà hi ha una distància de generacions que a mi és un tema que sempre tinc, que em sap greu, i d'això també en parlen els professors, que sempre tinc la sensació que una mica estem començant de zero, no? Que no aprofitem l'experiència dels grans perquè volem fer-ho tot nosaltres, i els grans tampoc saben transmetre bé la seva experiència perquè ens convertim en un xapes. I llavors, allà hi ha com una incomunicació que fa que sempre els joves hagin de començar de zero perquè els grans no els han sabut transmetre bé la seva experiència. I suposo que ha de ser així, però és una llàstima perquè es perd molt temps. Vull dir, si a mi en 20 i escaig anys m'haguessin explicat coses ben explicades, m'hagués estalviat molts errors, no? Però no me'ls van saber transmetre. Jo ara els meus fills els estic intentant explicar coses perquè no cometin els mateixos errors, però no sé si els sé transmetre de manera que els serveixi d'alguna cosa i potser doncs, elles s'han d'equivocar per elles mateixes. No sé si m'estic explicant.
T'estàs explicant perfectament i jo crec que els oients...
Però crec que és un temazo que està allà, que costa molt de resoldre i de gestionar. I els Bruguerol bàsicament parla d'això, és la relació d'un pare amb la filla. L'anècdota és la del cognom, però veiem doncs, la relació del pare amb la filla i amb el gendre, doncs lo complexa que és i que per part dels tres volen que sigui una bona relació, no és que sigui una mala, però és difícil, difícil.
A vegades per això, no?, perquè costa doncs, a transmetre, comunicar i molt més encara, a vegades, escoltar. Parla'ns també d'aquesta obra que doncs, també té pocs personatges, no? Què aporta també doncs, aquest fet, no? I com ha estat també doncs, el càsting?
Qüestió purament dels pocs personatges. Com que jo l'escric, puc fer el que em doni la gana, llavors, com que jo sé que si té més de quatre personatges serà molt difícil que s'estreni, doncs ja me les engipono jo perquè n'hi hagi pocs de personatges, perquè tal com està el pati, obres de 5, 6, 7, 8 personatges moltes vegades queden al calaix. Llavors, jo ja, doncs, bueno, doncs, per exemple, aquí hi ha la mare, doncs, que la mare es parla d'ella però no la veiem mai, que ha anat a comprar, que no sé què, es parla d'ella de la mare, però aquell dia doncs, s'està comprant i no hi és. Uh-huh. A mi ja m'agradaria que hi fos la mare, però dius, no, serien quatre. Llavors, doncs, com que el conflicte és pare-filla, doncs poso pare-filla i gendre. Es parla de la minyona, que és una família de burgesia catalana que tenia una minyona immigrant, doncs, que també es parla d'ella, però no la veiem mai. Bueno, hi ha una sèrie de personatges que jo, si tingués pressupost, m'agradaria molt que sortissin. Jo aquesta obra, si la pogués fer amb 6 personatges, seria ideal. Però bueno, doncs el teatre té aquest avantatge, doncs que, com feia Shakespeare, sense voler emular Shakespeare, però Shakespeare deia, estem al bosc, i ja t'imaginaves el bosc. Doncs aquí, doncs, la mare està comprant la no sé què, i ja t'imagines el que no veus. Ho dius i ja t'ho imagines. I d'aquesta manera resolc la cosa de fer un pocs personatges i que es pugui estrenar la peça, perquè si no seria molt difícil.
I també despertar la imaginació, no? En un món tan visual també, doncs a vegades sí, també és interessant això, fer aquest exercici.
El teatre, vull dir, té una gran limitació, que és l'espai-temps. Només tens un sol espai i un sol temps, no? Llavors això és una gran limitació, però a la vegada també et desperta l'enginy i et fa resoldre coses que llavors fa de vegades que sigui més, tot més destil·lat, no? Que això també està bé, vull dir, no et pots entretenir a anar d'un lloc a l'altre ni molts personatges, sinó llavors ho has de concentrar i fa que destil·lis més l'acció i destil·lis més el conflicte i de vegades es fa tot més intens o també més pesat, depèn.
I suposo que també haurà estat intens a treballar amb el teu nebot, amb el Jaume Madaula.
No, intens, tot el contrari.
Però de bonic, no. De bonic, no?
Exacte, vull dir, amb el Jaume no havíem treballat mai junts i perquè no coincidíem, el Jaume és un actor que treballa molt, jo també per sort treballo molt i mai, no havíem coincidit mai, i vam dir, hem de fer una cosa junts, i quan vaig escriure això ja vaig escriure una mica pensant en ell, perquè dic, home, és l'oportunitat, com que aquí mano jo, doncs, que hi sigui el Jaume i així treballarem junts. I després, doncs, jo ja vaig proposar al productor que hi seria el Jaume, llavors el productor va agafar la directora, que és la Mònica Bofill, que és una directora extraordinària, que vull parlar d'ella, perquè és una noia, una directora emergent de Barcelona que està fent coses molt boniques, i llavors la Mònica, bueno, es va trobar ja una mica amb el càsting fet. Llavors va triar l'actriu, l'Estel Solella, però ja vull dir, el pack ja era amb el Jaume i jo, diguem-ne.
Sí. Molt bé. Doncs,
és nepotisme, ja sé que és nepotisme, però m'és igual. Com que no és empresa pública, és una empresa privada, podem contractar la família.
Exacte, i a més amb un quadre també de la família, no?, que ha pintat el pare del Jaume,
ens
ho va explicar.
Encara és més nepotisme, sí, però com que, bueno, més jo crec molt en ells, crec que són el Jaume és un actor molt talent i el meu germà és un pintor molt de talent, doncs hem trucat els de casa. Sí.
Evidentment, també calia posar-los en valor. Escoltem el Jaume, també, que ens vol parlar del seu personatge i també de treballar amb el seu tiet de l'escenari.
Doncs el meu personatge es diu Pablo Gómez Ramírez i ve de família espanyola que van immigrar als anys 50 i cap a Catalunya. I és un jove que, bueno, que ell s'ha criat en català, ha estudiat en català, però se sent molt també d'allà. I aquí potser em fico uns jardins, però vaja. I és un noi que segurament vota la CUP i jo crec que, bueno, tant el meu personatge com el personatge de l'Anna, que el fa l'Estel Soler, venen a representar la generació, doncs, dels que teníem entre 20, 30, 30 llargs, que bé, estem en desacord amb com han fet certes coses, la generació dels nostres pares, i ara ens toca a nosaltres veure a veure com ho fem, a veure si ho podem fer millor o no. Doncs la meva relació amb el meu tiet de l'escenari, la veritat és que és molt bona. Ell i jo, doncs, bueno, ens coneixíem, doncs, lo just, doncs, dels dinars familiars, i és una família que té molt, doncs, bueno, fent dinars familiars de tant en tant, i allò. I ja fa un temps, fa 3 anys o així, que jo vaig estar malalt, vaig passar un càncer, havíem quedat el Ramon i jo per sopar i ens havíem entès molt bé. I bé, va sortir la idea de fer una obra junts i la veritat jo estic molt agraït perquè, bueno, jo va estar donant voltes, bueno, ell va estar-hi donant voltes, va fer una primera versió que es deia El Tiet, i això es va anar transformant fins a arribar a ser Els Bruguerol, que al final no fem de tiet i nebot, sinó que fa del pare de la meva parella, o jo faig del nòvio de la seva filla. I la veritat és que ens entenem molt bé, a dalt de l'escenari. Crec que els dos, bueno, n'estem molt contents perquè ens entenem molt bé. No sé si és pel background que hi ha comú o així, però bueno, trobo que bueno, hi ha gent amb qui escena t'entens millor i gent amb qui no. I la veritat és que amb ell ens entenem molt bé. Jo noto que em potencia com a actor. Bueno, també és que ell, la veritat és que és un actorazo.
I treballant amb ell, la veritat és que és molt, molt bo. Jo al·lucino, perquè, bueno, em sap molt, és un gustasso aprendre d'ell, la veritat. I clar, això també et potencia, estar amb algú que està allà així, tan de veritat i tan a fons. És clar, et potencia com a actor. I a part d'això, crec que bueno, que també ens entenem bé escena, perquè, bueno, crec que ens fem com gràcia l'un a l'altre, veure'ns allà actuant junts, perquè ens fa com gràcia.
Ramon, com et sents quan escoltes el missatge del teu nebot? Suposo que també hi ha un bescanvi, no? Que ell també doncs, et potencia doncs, amb la seva manera de treballar i d'actuar.
Sí, sí, jo bueno, estic, bueno, fa il·lusió que digui això, a mi no m'ho dic a la cara, t'ho diuen a tu, a mi no m'ho dic, però em fa molta il·lusió. Jo diria el mateix. A veure, jo hi ha actors, i no és el cas del Jaume, perquè el Jaume som família i ens estimem com a família, però hi ha actors que, vull dir, a la vida real tens una relació freda, grisa, sense... i en canvi a l'escenari passen coses. I al contrari, hi ha actors que a la vida real ets molt amic, tu passes molt bé, vas a sopar, i en canvi a l'escenari no hi ha manera de connectar. I amb el Jaume passen les dues coses, vull dir que i amb això és difícil de trobar, vull dir que a la vida real, evidentment, perquè som família, i el seu pare és el meu germà, i des de petit que jo l'he vist néixer i que ens hem anat veient, però és veritat que tenim una relació molt bona, però més familiar, diguem-ne, més protocolària, i ara doncs, el treballar junts s'ha despertat una amistat, també. I llavors, a més, ha afegit que a l'escenari doncs, hi ha molt bon feeling, i no sé si és perquè tenim els mateixos gens o no, però vull dir, hi ha bon feeling, i això és molt d'agrair, perquè jo sempre dic el mateix, a l'escenari... l'actor el que ha de fer és robar de l'altre, no? O sigui, és com un partit de tennis o de ping-pong. Tu no pots jugar bé si l'altre no juga bé. És impossible. És que és impossible. Hi ha actors que sí, que van sols, posen el pinyó fixe, surten a l'escenari, fan la seva, i al seu costat pot haver-hi un terratrèmol que ells seguiran fent el seu i sempre ho faran igual. Però lo divertit de fer teatre, jo crec que també el públic es diverteix molt més, és quan els actors entre ells estan ben comunicats, com qui, ja dic, com qui juga a futbol, i ara te la passo per aquí, ara te la passo per aquí, tu me la tornes, i hi ha una comunicació real i amb les antenes posades entre nosaltres. I això de vegades no passa amb molts actors i actrius. Uh-huh. I amb el Jaume, immediat, des del primer dia d'assaig, doncs ja estem els dos comunicats, no? I ens escoltem, i jo te la tiro per aquí, tu me la tires per allà, i ens vacilem, i disfrutem junts. I és la manera de que també el públic estigui connectat, perquè tu a la vida real la gent quan parla doncs està reacciona al que li fa l'altre, però a l'escenari és la vida, ha de ser el mateix, tu has de reaccionar, que no pots anar amb opinió fixa. No?
Totalment, i
de
això...
De vegades al teatre passa molt, això, que els actors s'aprenen la lletra i la diuen sempre igual i dius, no, però és que això és un actor parlant, això no és vida, això és un actor parlant, no esteu connectats. No?
Evidentment, és interessant quan es crea doncs, aquesta sintonia, aquestes sinergies, no? I això doncs, després jo crec que es transmet, es nota molt a l'espectador, a la seva butaca. Parlem també de l'Estel, Soler. Si et sembla, escoltem doncs, el que pensa ella també doncs, del seu personatge i també de treballar amb els Madaula.
Bé, l'Anna és una noia que es veu atrapada una mica pels engranatges i les ambicioses intencions i les classistes intencions tant del seu pare com de la seva parella, no? I ella té els ideals i la, diguéssim, una construcció de cap a on vol portar el seu futur i el futur de la seva generació i el futur del món, sobretot en termes de feminisme, com tot bon personatge també té les seves contradiccions, i en el moment que es troba atrapada en aquest, en aquestes teranyines patriarcals, diguéssim, sense fer-vos spoilers, diré que fa un petit gir de guió en, tant en les seves intencions com, com en l'obra, diguéssim, com en l'argument, i proposa o planteja un nou momentum, un nou escenari sobre aquest dilema de, del cognom, no? Perquè l'obra ens parla dels llinatges, dels cognoms dels pares, dels cognoms de les mares, però també ens parla de les classes, no? De la lluita de classes, i crec que l'Anna fa un gir que dinamita una mica tota aquesta primera part que s'estava coent. No obstant, la Pila aquí torna a veure un gir, així que jo crec que és una obra de diferents salts mortals, i treballar amb els Madaules doncs és un plaer i una diversió. Jo la veritat és que més en el Ramon concretament li he d'agrair molt que es decidís per mi per fer aquest paper quan vam fer la lectura, perquè jo feia molt que no feia d'actriu. Ara estic també centrada més en l'escriptura, i la veritat és que sense estar barallada amb la professió, però sí que l'havia deixat una mica per darrere de les meves necessitats d'escriptura, i ha sigut xulo tornar a retrobar-me amb els escenaris, amb aquest personatge, amb ells tres, amb una obra petita, divertida, que a més està agradant molt, i des d'un lloc diferent de quan feia d'actriu prèviament. Així que tot el que puc dir són bones paraules, evidentment, i dir-vos que jo crec que l'obra, a banda de la que veieu a fora, jo crec que darrere hi ha una sitcom que algun dia els gravaré sense dir-los, i faré una sitcom amb ells dos, perquè són bastant divertits.
Doncs una abraçada també molt forta a l'Estel. Ramon, acceptes la proposta? Perquè diu que us gravarà, eh?
Que us proposa. No crec que siguin tan divertits, són bastant ensupits els Madaules, t'he de dir la veritat, eh? Jo crec que tenim sentit de l'humor, però som ensupidots, eh? No sé quina sitcom pensa fer, perquè és molt més divertida ella que nosaltres.
No ho sé.
El que passa que sí que, com que som així, i, bueno, tenim aquesta cosa una mica calladota i això, i quan la deixem anar, doncs fa riure, però no, som bastant ensupidots.
I ja he vist potencial, eh? O sigui, que alguna cosa suposo que et trobaria. Escolta, i digue'm com és això de fer d'actor en una obra que has escrit i que la directora és una altra. Ho tenies clar, que tu volies interpretar doncs a l'Antoni, o com ha anat?
No, això per mi és una tortura. O sigui, jo quan escric no escric mai pensant qui seré jo. En aquest cas sí que és cert, perquè ja era una cosa pensant amb el Jaume, i vaig dir, bueno, la farem junts, i jo, però per mi és una tortura, perquè l'obra és la teva criatura, és el teu fill. Llavors, és clar, estàs pendent de tot menys del teu personatge. Estàs pendent de que els altres actors estiguin còmodes, de que estigui bé, de que el públic reaccioni, no sé què. I llavors tens... Jo vull, sempre vull un director. A mi no m'agrada gens dirigir. Les obres que he fet jo escrites per mi sempre els han dirigit altres. Jo no he dirigit mai perquè a mi no m'agrada gens dirigir. No? M'agrada molt escriure i interpretar, però dirigir no m'agrada. Llavors, i també em va molt bé que hi hagi un director, perquè sempre és una mirada externa que t'ajuda molt. Però esclar, llavors deixes la teva criatura en mans d'una altra persona, i et dic que en aquest cas és una bassa d'oli, perquè la Mònica Bofill ha entès molt bé el meu humor, el meu llenguatge, i llavors ens hem entès molt bé. Però, esclar, veus que hi ha una persona que està donant indicacions a actors de la teva obra, de com dir les coses, de com fer-les, i de vegades no hi estàs d'acord. És una tortura. Per mi, estic content perquè ens hem entès molt bé, som poquets, però jo l'he fet altres vegades d'actuar amb obres meves, i cada vegada em vull anar apartant. Jo crec que és millor que no hi siguin obres meves, jo, perquè a més em prenyo una mica, perquè clar, em permet la llibertat de vegades de dir coses, i estic allà una mica emprenyant i patint, i crec que no és bo fer això, però bueno, no, en aquest cas la veritat és que anem bé.
I escolta, això de tornar doncs a actuar al teatre principal, a casa teva, no? Com ho portes? Ara vens de Madrid, però avui divendres a les 9 doncs actuareu al teatre principal. Imposa més, o et sents més còmode, o és més complicat jugar a casa?
A veure, en aquest cas, no, jo al principal hi he actuat bastantes vegades, i per mi és dels millors teatres de Catalunya, perquè són les mides perfectes per fer teatre de text. Jo sempre dic que els teatres normalment són massa grans per fer, llavors has de cridar, has de projectar la veu, i és una merda, perquè llavors fem allò que diem teatre, no? L'actor projectant, angulant la veu, i és una merda. El teatre principal és la mida justa. És la... Els teatres antics d'abans eren tots així, i és perfecte per fer teatre de text, no has de cridar, la gent, tothom ho veu bé, ho sent bé, és acollidor, per mi és ideal. Jo en el teatre principal m'encanta. En aquest cas, sí que hi ha una pressió afegida a la d'anar al teu poble, sí, bueno, no especialment, però en aquest cas sí, perquè l'obra està ubicada físicament, i més es diu contínuament, a Sabadell. Sí, l'Antoni Bruguerol és un fabricant textil de Sabadell. El seu pare, ell ja no, ell ja, perquè el textil de Sabadell ja no existeix. Però el seu pare, la família Bruguerol, havien sigut uns fabricants textils de Sabadell. Llavors, es parla de Sabadell, i a mi m'agrada sempre les meves obres... Jo soc molt costumista a escriure i m'agrada molt situar-les en un territori real. Uh-huh. Els americans parlen de Brooklyn i de Queens i ens sembla fantàstic. Aquí parles de Sants o de Sant Andreu i diuen, oi, però això és molt d'aquí, molt anecdòtic. I, home, no, què passa? Per què no podem parlar? Llavors aquesta obra l'he situat a Sabadell. La família Bruguerol és una família sabadellenca. Estan a Sabadell. I, per tant, es parla de Sabadell. Es parla del campanar de Sant Fèlix, es parla del Banc de Sabadell, es parla de Sabadell. Del carrer Sant Llorenç, es parla de... s'ubica territorialment a Sabadell l'obra. Per tant, uh-huh. Tinc una pressió afegida perquè la gent de Sabadell se sentiran encara més propers perquè està parlant de la seva ciutat en l'obra, no? Quan anem a Hospitalet, que diumenge vam estar a Hospitalet, o quan anem a Girona, que els vegades estarem a Girona, pues, ja els hi sonarà. Però els de Sabadell, pues, bueno... A mi això m'agrada, perquè en aquest cas, bueno, estaré fent una obra a casa parlant dels de casa, no? I, bueno, hi ha una cosa més especial.
I escolta, ara que parles de Sabadell, com veus la ciutat?
Clar, jo hi vinc molt poc. Jo tenia els pares vius fins l'any passat i llavors venia cada setmana a veure els pares, a cuidar la meva mare, que l'està molt fotuda, venia cada cap de setmana i anava a casa dels meus pares i me'n tornava. Jo ja fa 30 anys, 30 i pico d'anys que no he vist, 30 o 37 anys que no he vist a Sabadell. Llavors no puc opinar massa. Jo he vist tota la transformació. Jo quan era petit anava al col·legi de Sabadell, Sabadell no era una ciutat, era un polígon de fàbriques, vull dir, les fàbriques arribaven fins al centre i hi havia la Rambla i tot el que més eren fàbriques, i llavors els barris de la immigració, el Cinturón Roig, eren fàbriques funcionant les 24 hores dies amb el soroll de telers, amb l'olor de llana, amb l'olor d'oli, i jo tinc un record d'una ciutat absolutament grisa, lletja i fàbriques. Jo, conforme han anat passant els anys, clar, Sabadell ara no té res a veure amb allò que era. Uh-huh. I és el que puc dir, és que jo suposo que ha anat a millor, no ho sé, perquè no he vist, però pel que em diuen, doncs una ciutat doncs que ha sofert una transformació molt, molt bona, i la ciutat, doncs, que s'hi viu bé. Jo segueixo pensant que Sabadell tenim una cosa bona i una dolenta, és que és una ciutat que no té zero glamour, no té ni un casino com té Terrassa, no té cases modernistes, en té alguna, però dos cases modernistes, no té... Totes les altres ciutats tenen el seu centre històric, tenen glamour. Sabadell no té zero glamour, i això crec que ens fa ser gent, no sé com dir-te, més prudent, més realista, no es pot generalitzar mai, però crec que a Sabadell sempre som gent, la gent que jo conec, no? Gent que ens ho creiem poc. Saps que anem poc estarrufats per la vida. Som gent bastant senzilla. M'agradaria pensar, potser m'equivoco, mm-hmm. però és una ciutat que no te la pots creure. No pots dir que Sabadell és fantàstica. No, perquè Sabadell què és? Que no és res. Sabadell és un lloc que s'hi viu bé, però no pots dir... No surt a les guies de turística a Sabadell, saps? No surt. No tenim res per ensenyar.
Però alguna cosa té aquesta ciutat, aquesta grisor, aquesta lletjó, que encara hi és. Però que jo crec que ens defineix i que sí. Sempre que parlo amb gent de la nostra ciutat, malgrat tot, sempre doncs, fem com un homenatge, no? O reivindiquem que som de Sabadell i això té un punt a favor,
sí,
no? Perquè
a mi m'agrada dir-ho que soc de Sabadell. M'agrada dir-ho.
Reivindiquem a l'ADN, no?
Sí, m'agrada dir-ho i a la vegada no tinc res del qual sentir-me'n orgullós, però tampoc tinc res del qual renegar d'aquesta ciutat, saps? Vull dir que no, que és on m'ha tocat néixer i jo em sento molt de Sabadell, molt, i cada vegada que hi vaig sento que allò és casa meva, però ja et dic, no sé de què, perquè dic, no puc dir, és que veniu a Sabadell que veureu què? Res, no veureu res.
Doncs sí, els bloguerols, avui veurem l'obra.
Sí, sí, però vull dir que no, avui. Que no pots fardar de res. Jo crec que això, en el fons, és com... Ens dona una presa de terra que crec que és bona.
Totalment.
I no sé, no? Jo ara, que em perdonin els de Girona, que hi tinc molts amics, però Girona... estan molt pagats a si mateixos, els de Reus també, els de Lleida també, els de Terrassa també, se senten com... Nosaltres no podem estar pagats perquè no tenim el que tenen ells, i llavors ens dona com aquesta cosa, no sé com dir-te, és igual.
Sí, sí, jo crec que tothom ho entendrà perfectament, i per acabar, sí. Clar, no podíem deixar de parlar de la pandèmia, no? De com ha trastocat aquest sector, que ja venia de moltes retallades. Com veus, també com afectarà a la cultura, no? Aquesta pandèmia, i també no sé si creus que també caldrà que els actors i que tot el sector també es reinventi, no? Que aposti també per altres formats, per altres maneres d'apostes, de fer més accessible, d'arribar a altres circuits.
Sí, mira, jo veig que és una gran putada per nosaltres i per molts altres sectors. Uh-huh. Vull dir, no som els pitjors, i sembla que els de cultura sempre som les víctimes. En aquest cas, som unes de les grans damnificats, som nosaltres, està claríssim, però també hi ha molta altra gent, el sector hoteler, el sector de la restauració, que estan patint molt i molt, i no, me'n deixo molts que segur que estan patint molt i sempre pateixen la gent més de baix. Vull dir, en aquests casos està patint molta gent, no només la cultura. El que passa que jo crec que ens hem d'aguantar i esperar que passi, perquè hi van anar fent com fem ara, doncs fer això, no ocupacions plenes, anar-ho salvant, trampejant com puguem. Gent tenim més sort i gent menys sort, vull dir, però el que passa que jo no crec massa en aquests formats híbrids. Jo crec que el teatre és teatre, el cinema és cinema, internet és internet, les plataformes digitals són plataformes... Jo ja n'he vist alguns quants això amb streaming, crec que lo de streaming és un desastre, jo no suporto una cosa amb streaming perquè se sent malament, es veu malament. El directe és directe, és com els concerts, saps? Sí, el concert ja has de ser, vull dir, un concert potser és més fàcil que el teatre fer-lo amb streaming, no ho sé, no toco aquest tema, però el teatre has de ser i has de ser prop i has de veure els actors a prop i jo, els streamings i les coses que estan fent, obres gravades, tot això, jo crec que són coses que es va semblar que anirien molt bé, però que estan fracassant bastant. Tots els intents que s'estan fent, jo crec que en el fons estan fracassant i passaran sense pena ni glòria, que no hi ha termes, no hi ha coses híbrides. El directe és el directe i l'enllaunat és el llaunat, i llavors jo crec que quan fas una cosa per la tele l'has de fer per la tele, no pots fer teatre per la tele, perquè llavors és una cosa que és molt raro. El teatre s'ha de fer el teatre i la tele s'ha de fer una sèrie de televisió i una pel·lícula s'ha de fer una pel·lícula i el YouTube és el YouTube per fer altres coses, no per fer teatre, no el YouTube. I crec que no s'està intentant tot, i també per ràdio, tot això jo per mi són invents ara per anar fent bullir l'olla, però que està destinat a fracassar, i que el que sí que ens sembla que ens hem de preocupar, que és el que hem començat l'entrevista, és que quan passi la pandèmia, per favor, si volem que la gent vagi al teatre, hem de trencar-nos el cap, amb millor fortuna o menys fortuna, perquè tots ens equivoquem, però hem de trencar-nos el cap per fer teatre que la gent l'interpel·li ara. No, ja no hem de fer tants clàssics, els clàssics ja estem abusant dels clàssics, no hem de fer tanta modernor, de fer reflexionar sobre què, no hem de ser tan espessos i tan densos i tan transcendents en el teatre, que no sé per què som els més transcendents del món, cony, és que és com que dius, ja et dic, com deia al principi, és que sembla que vagis allà amb una penitència. I qui som nosaltres, els actors i els dramaturgs, per fer reflexionar sobre res? L'únic que hem de fer és donar plaer als sentits de l'espectador, és donar plaer, pots donar plaer visual, emocional, intel·lectual, però no els hi fotis la xapa, no els hi fotis la xapa, almenys intenta-ho, llavors millor et surt una xapa, i fas una xapa, però és que hi ha molta gent que ni intenta, ja va a fotre la xapa directament, dius, però no, pobrets, que venen aquí a passar una bona estona, i jo crec que això és l'únic que salvarà el teatre, perquè si no... la gent s'allunyarà, perquè la gent té ganes de passar una bona estona i pues, es fot a veure una sèrie collonuda i ja no va al teatre, i al cinema li està passant una mica igual. Al cinema també es foten moltes xapes, al cinema. dius, doncs ja s'ho vinen a casa, s'ho baixen per internet, i llavors si volem que surtin de casa i vinguin presencialment, ens hem de trencar les banyes i per oferir productes que no cal que siguin comèdies barates, pots fer el que vulguis, pots fer un drama, o sigui, fes un drama ben fet, que la gent s'entretingui i passi una bona estona, i plorin i surtin dient, ai, quina bona estona que hem passat, saps? Perquè si no, els perdrem, i sobretot a les noves generacions, ja no tenen paciència d'anar 2 hores tancats en un teatre que li fotin allà gent xerrant tot el rato i dius, bueno, què m'estàs contant? No sé, prou ja, perquè ara m'estic fotent el xapa jo.
No, és interessant, i els nostres oients, si volen despertar i fer cas al Ramon Madaula, despertar els seus sentits i passar una bona estona, doncs que vagin a veure els Bruguerols al Teatre Principal, avui teatre en directe i en viu a partir de les 9 de la nit. Moltíssimes gràcies, Ramon, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.